Aquesta setmana farà ja 15 dies, dues setmanes, per tant, que la mascareta va deixar de ser obligatòria, d'ús obligatori en interiors. Aquest divendres passat ens arribaven informacions que les noves subvariants d'Omicron, la 4 i la 5, són molt més contagioses i sembla que sortejarien fàcilment la immunitat que havien aconseguit aquelles persones que s'havien vacunat, però i també especialment fins i tot aquelles que havien passat la malaltia, la Covid, justament amb l'arribada de l'Omicron, amb la primera onada, i que sembla que alguns d'ells s'estarien reinfectant, o com a mínim que es reinfecten amb una mica més de facilitat que no pas amb variants anteriors d'aquest coronavirus. Una de les coses més repetides al llarg dels darrers dies és que Catalunya ha entrat, hauria entrat o estaria entrant ja d'una manera més o menys clara en una setena onada de la Covid. Clar, la qüestió és tot això, què pot implicar, què és el que hem de fer i realment començar a avaluar quina és la situació que estem vivint, que estem detectant i si era previsible que hi estiguéssim, tenint en compte, per exemple, que havíem decidit prescindir de les mascaretes de manera obligatòria, perquè qui la vol fer servir pot seguir-la fent servir. Per respondre a aquestes preguntes, per parlar de com estem, cap a on anem i què hauríem d'esperar, ens acompanya a aquesta hora el doctor Benito Almirante, que és el cap de malalties infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Doctor Almirante, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Estel. A veure si d'entrada, com a titular, si li demano en quina situació estem, com estem, vostè què em respon?
Bueno, depèn exactament en el medi en el que estem, no? En situació comunitària, pues, sí, és veritat que en les darreres setmanes han hagut un cert increment del nombre de casos. Ara bé, a nivell hospitalari, que és potser en aquest moment el punt important per tenir en compte, estem més o menys igual des de fa diverses setmanes. El nombre de pacients està més o menys equilibrat, ingressen cada dia algun pacient nou, però també donem d'alta, i per tant no hi ha hagut un increment significatiu del nombre de pacients hospitalitzats, com a mínim al nostre hospital i a tot Catalunya, i el que és molt important, a les UCIs pràcticament no ingressa cap malalt ara. Des de fa bastants dies al nostre hospital no han ingressat cap malalt a la UCI. Per tant, no sabem què passarà les properes setmanes, però a dia d'avui i el que ha passat les 3 o 4 darreres setmanes la situació està molt estable a nivell hospitalari.
Per tant, als hospitals la situació està tranquil·la, però en canvi segurament són moltes les persones que, ostres, nosaltres de dades no hi entenem fins que no ens les expliquen, no? Però de trucades d'amics i familiars sí que hi entenem, tots. I en el nostre entorn resulta que, ei, que no sé qui té la Covid, és que no, es trobava malament i resulta que sí, que s'ha fet el test a casa i té la Covid. Era previsible que passés això que està passant, sí, perquè fa 15 dies vam treure la mascareta, sí?
No, bueno, jo crec que no és exactament per treure la mascareta, sinó és perquè el virus continua circulant. És a dir, que el virus no ha deixat de circular en cap moment, independentment de les mesures que s'hagin pres. Les mesures contribueixen a modular la circulació del virus, però en cap moment, fins i tot fent servir les mesures més extremes, doncs el virus ha deixat de circular. Per tant, el virus continua circulant. El que és important no és tant quines mesures són més o menys eficients, sinó quin és l'impacte d'aquesta infecció sobre el sistema. És evident que l'ideal fora que no circulés el virus, però el virus continua doncs, en un moment d'activitat aquí i pràcticament a tot el planeta. Per tant, això és inevitable que afectarà la gent. Evidentment, quan menys mesures de protecció utilitzem, doncs més fàcil que el virus es transmeti d'una persona a una altra. Per això, un aspecte molt important a tenir en compte és que la qüestió de l'ús de la mascareta, jo crec que tothom ha d'entendre que es treu l'obligatorietat, però és evident que les persones vulnerables, és a dir, aquelles que poden tenir malaltia important que requereix hospitalització, l'han de continuar utilitzant. O sigui, és una recomanació d'alt nivell des del punt de vista sanitari.
Si li demano si estem en una setena onada o no, vostè què em respon?
De moment no, per les dades no.
Per les dades no?
No, en absolut, perquè estem amb un nombre de casos que és més o menys estable en el temps. O sigui, aquests moviments una mica de serra de la infecció han estat gairebé des del principi. Ara mateix no n'hi ha un volum significatiu de casos per, com per dir que estem en aquesta situació. Ara bé, és possible que podem entrar en una situació de més freqüència de persones afectades i el que hem de veure és la repercussió d'aquestes persones afectades sobre el sistema hospitalari, perquè ara el punt crucial, com he dit fa un moment, és quantes persones requereixen estar hospitalitzades com a conseqüència de la Covid i què ha de deixar de fer el sistema si hi haguessin moltes persones ingressades per aquesta problemàtica. No?
I sobretot la gravetat, no? Perquè jo crec que segurament és una molt bona notícia el que ara comentava, que de fa dies que no han d'ingressar, per exemple, a un hospital com la Vall d'Hebron, ningú a l'UCI.
Efectivament. Mira que a tota Catalunya, ara mateix hi ha al voltant de 30 persones a les UCIs ingressades per Covid. Per tant, és un volum que mai des de l'inici de la pandèmia hem tingut tan poques persones ingressades a la UCI. Per tant, la gravetat de la malaltia, que segur que està modulada perquè moltíssima gent està vacunada, és a dir, la gent que té la malaltia que necessita ingressar, la seva malaltia no és tan greu com en onades anteriors, perquè el fet d'estar vacunat també els protegeix, ni que sigui de forma parcial, perquè la malaltia sigui greu. Per tant, és evident que hem de continuar lluitant perquè la gent no tingui infecció i hem de continuar posant mesures, sobretot, insisteixo, en les persones vulnerables perquè no tinguin infecció, però malgrat tot, aquelles persones que a pesar d'aquestes mesures tinguin infecció, a dia d'avui la seva gravetat no és tan important com ha passat en moments anteriors de la pandèmia.
Ja, segurament, si ens fixem en el que són les dades, l'estadística, hi ha una xifra que no sé si vostè considera que és la que ha arribat al moment que millori, que és la quantitat de persones que tenim vacunades amb tercera dosi. No? Segurament, sí. Ho dic perquè és una xifra que és molt més baixa, diguem-ne, sí, que els vacunats en primera i en segona, i no sé si amb les circumstàncies actuals, i tenint en compte que ara ja passaran aquests 4-5 mesos de l'última onada forta, la que vam tenir el mes de desembre, si és el moment que tots ens conscienciem que, malgrat la realitat i la tranquil·litat que hi hagi als hospitals i la relaxació de la mascareta, o sigui, malgrat tot, és el moment de tornar a vacunar-nos, aquells qui no tinguin la tercera dosi?
Sí, sens dubte, eh? Totes les persones que tinguin la indicació de posar-se aquesta tercera dosi l'han de posar. Miri, l'avanç més important per combatre la pandèmia ha estat la vacunació massiva de la població. El món sencer, en aquest moment, la millor defensa que té contra la gravetat de la pandèmia és la vacunació al nivell més alt possible. I la tercera dosi hem comprovat que és molt eficaç per controlar la gravetat de la malaltia. Per tant, és evident que tothom, la gent que té 40, 45, 50 anys, que només té les dues dosis posades i que, a més, la segona dosi fa més de 6 mesos que se la va posar, és el moment per posar-se la dosi de reforç, perquè aquesta dosi de reforç contribueix de forma molt important a que no hi hagi malaltia greu i, a més, a que el virus circuli amb menys intensitat. Per tant, jo crec que és evident que s'ha de fer pues, una crida a tota la població perquè tothom que s'hagi de posar aquesta tercera dosi se la posi. Miri, ara el Ministeri està valorant la possibilitat de posar quarta dosi a una certa població, a la població més vulnerable. No? Ara ja l'estem posant a molts grups de persones, però ara està valorant fins i tot a persones de més de 80 anys posar-li una quarta dosi. Això és perquè aquestes persones són les que tenen més risc de malaltir de forma important. Per tant, si estem valorant una quarta dosi amb una part de la població, la tercera dosi se li ha de posar a tothom en la que estigui indicada aquesta tercera dosi.
Vostè en seria partidari d'aquesta quarta dosi a persones de més de 80 anys?
Bé, s'ha de valorar de forma molt, molt cautelosa. Probablement el benefici que pot suposar és més alt que el risc que ha de posar aquesta dosi. En el moment actual, com a mínim el nostre medi, no hi ha problema per vacunar la població. Hi ha vacunes suficients per posar tothom i infraestructura per posar-la. Per tant, si hi ha un benefici previsible d'aquesta vacunació en quarta dosi amb aquesta població de més alt risc, doncs jo penso que aniria endavant a posar aquesta quarta dosi. Evidentment, s'ha de valorar molt bé que realment produeix un benefici. Si el benefici és ni que sigui mínim d'aquesta quarta dosi, jo seria absolutament partidari de posar-la.
Ara estava repassant quina és la situació a data d'avui. Clar, és que és molt sorprenent. Clar, vacunats amb primera dosi, 6 milions i mig de persones. Vacunats amb segona dosi, 6 milions de persones. Vacunats en tercera dosi, amb prou feines, 3.300.000. Aquesta diferència es deu bàsicament a la gran quantitat d'infeccions que hi va haver amb la sisena onada? O per què hi ha aquesta diferència?
Bueno, una en part sí, en part, totes les persones que van tenir infecció durant l'època de l'hivern, no? El final de desembre i tot el mes de gener i la meitat del mes de febrer, que va ser quan va haver-hi la gran explosió de la infecció per la variant Omicron, doncs evidentment no es podien posar la tercera dosi en aquell moment perquè no estava indicat vacunar-se amb infecció activa. Però això va aportar una part de la població. Hi ha una altra part que no ha tingut la infecció i que encara no està vacunada. Aquesta part que no ha tingut la infecció és la que en aquest moment seria la primera a cridar per vacunar-se. Després, la que hagi tingut una infecció recent, aquesta pot esperar més temps, perquè la persona que ha tingut una infecció pues, està més protegida que totes aquelles que només estan vacunades. No? En el moment actual ja coneixem que estar vacunat de forma correcta i haver tingut la infecció en algun moment de la teva vida és el mecanisme de protecció més important per les persones, com a mínim per aquelles que no són molt vulnerables. Les persones molt vulnerables potser que fins i tot en infeccions passades no hagin desenvolupat una immunitat adequada. Però les persones, la població general, doncs haver estat vacunada de forma correcta i haver tingut en algun moment una infecció activa és l'element clau per estar protegit de forma global.
Clar, em sembla molt interessant que estigui fent aquesta crida, aquest recordatori a la gent a vacunar-se, a completar aquesta pauta de vacunació. Fa una estona, no? Recordava que l'ús de la mascareta és veritat que ha deixat de ser obligatori en molts espais, però continua sent, deia vostè, recomanable, fins i tot molt recomanable entre les persones que es puguin considerar de risc o del risc. Ho dic perquè aquest cap de setmana llegia, crec que era el, ara ho dic de memòria, juraria que era el periòdico, que hi havia una notícia amb una alerta que arribava per part dels seus col·legues de Sud-àfrica advertint que les variants 4 i 5 o les subvariants 4 i 5 d'aquesta Covid eren encara més contagioses que la primera que havíem tingut. Li amoïna especialment a vostè aquesta situació pel que fa a que hi hagi una variant d'Omicron que encara sigui més fàcil de contagiar?
Miri, totes les notícies que comporten que la pandèmia no s'acabi, que continuï tenint afectació de moltíssimes persones de forma simultània, són preocupants. Ara bé, podrien ser preocupants en el sentit de que hi haguessin un volum molt, molt gran de persones afectades. No necessàriament aquestes persones han de tenir una malaltia més greu. Fins i tot, ara ja coneixem de forma clara que la infecció per la primera variant que va aparèixer segurament a Sud-àfrica, la variant Omicron, va tenir una expansió molt important en tot el món i amb un volum molt important de persones afectades, però avui sabem que el volum de persones o la quantitat de persones que tenien una malaltia greu era molt més baixa que en variants anteriors. Per tant, si aquestes variants noves que s'estan començant a descriure, bàsicament en aquesta part d'Àfrica, són més contagioses, però la malaltia que donen és més lleu, doncs això no té que comportar una preocupació excessiva, només doncs que, evidentment, continuem veient casos. I el que és més important, torno a insistir, són les persones vulnerables les que s'han de protegir de forma molt clara, perquè les persones no vulnerables, és a dir, aquelles, la població general, doncs probablement, si la variant és més contagiosa, acabaran tenint la infecció. Ja, miri, es calcula que en Europa entre el 70 i el 80% de la gent ha pogut tenir ja la infecció. Per tant, és evident que al final pràcticament tota la població acabarà tenint com a mínim un episodi, si no més, d'infecció, com passa amb tots els coronavirus, que al llarg dels anys la gent va tenir infeccions i probablement al tenir diverses infeccions al llarg de la vida, sobretot ja dic a les persones que no tenen cap malaltia de base, els hi dona una protecció extra que al final acabarem tots tenint malaltia per al SARS-CoV-2, que la variant que hi sigui, lleu, que no comporti cap alteració de la vida de les persones.
Explicava el seu col·lega, el doctor Bonaventura Clotet, també aquest cap de setmana, que sembla que Omicron generaria poca resposta immunitària, que per tant és més fàcil de reinfectar-s'hi amb Omicron que no pas amb d'altres variants o la inicial o fins i tot amb Delta. És així?
Bé, és possible que doni una immunitat que no sigui tan intensa, però el fet de que es pugui reinfectar les persones no vol dir que tingui malaltia més greu. La immensa majoria de gent que es reinfecta continua tenint una malaltia lleu i no és excepcional que la gent que estigui en un estat de salut adequat, la reinfecció li comporti una malaltia més greu. Al contrari, gairebé sempre aquestes persones, pues, si tenen dos o tres infeccions, doncs les infeccions són sempre lleus. És poc habitual que una persona que hagi tingut una o dues infeccions prèvies lleus, la tercera sigui molt greu. És molt, molt poc habitual.
Uh-huh. Vostè parlava abans, quan començàvem aquesta conversa, que segurament per les dades encara no estem en una setena onada, que la realitat dels hospitals diu que no estan entrant més persones malaltes, i especialment, a més, les que hi són, no estan posant-se en situacions prou greus com per entrar a l'UCI, però, en canvi, la seva companya aquí a l'hospital, la doctora Magda Campins, denunciava la setmana passada que potser s'havia anat massa ràpid a deixar de comptabilitzar exactament quants casos teníem a casa nostra, sense tenir a punt tot el que és el sistema Sentinella per tenir un retrat real de quanta Covid tenim a casa nostra.
Bé, és possible que s'hagi posat en marxa una mica ràpid, però és evident que en algun moment s'havia de posar en marxa. El sistema de detecció massiu de la població comporta també una sèrie d'inconvenients, en el sentit de que el sistema sanitari es tensiona moltíssim a nivell dels centres de salut, no? Si totes les persones que tenen símptomes lleus, i que n'hi ha moltíssima, com vostè ha comentat en algun moment de la conversa, és necessari que vagin a un centre de salut per fer-li un diagnòstic de precisió mitjançant una PCR, doncs això tensiona molt als centres de salut, i el que és més important, no només no li dona benefici a la persona que té la infecció, sinó que aquest centre de salut deixa de fer moltes altres coses que la població necessita. Per tant, és un equilibri que el sistema està buscant entre atendre molt bé a tota la població de tots els seus problemes de salut i continuar tenint unes dades que siguin el més adequades possibles de la Covid. Compte que hi ha un aspecte molt important, que la gent vulnerable i la gent de més de 60 anys se'ls continuen fent les proves. És a dir, que tothom que té més de 60 anys i tothom que té alguna malaltia de base, quan té símptomes respiratoris, se'ls fa la prova. Evidentment, tothom que ingressa a l'hospital se'ls fa la prova. Tothom que s'ha d'operar se'ls continua fent prova. És a dir, que continuem tenint una informació de la malaltia bastant propera. També és cert que moltíssima gent que no té cap malaltia de base, que té menys de 60 anys, doncs, com vostè diu, tothom ara coneix algun familiar o alguna persona que està propera que té la infecció i no l'han diagnosticada. Però, evidentment, en algun moment s'havia de prendre la decisió. Hi ha molts països d'Europa que ja ho estan fent, com nosaltres.
Ara, té sentit, però, que encara que fins i tot tenint una prova positiva, si no ens trobem massa malament, anem a treballar. Ho dic perquè el primer que ens havien dit tota la vida, per exemple, en el cas de la grip, i ara parlo de la grip, diguem-ne, que l'havíem tingut entre nosaltres, històricament, el primer que deien, escolta'm, si tens grip per responsabilitat, no vagis a la feina, i en canvi amb la Covid això no passa.
Bueno, jo crec que es continua sent convenient que una persona que tingui símptomes respiratoris, doncs, com a mínim, els primers dies estigui en una situació en la que la transmissió es limiti al màxim possible. I, evidentment, aquestes persones han de fer servir tots els sistemes de protecció, incloent-hi la mascareta. I, per tant, clar, depèn de la situació laboral de cada empresa, doncs han de decidir quines persones poden fer una activitat laboral convencional i quines no. Això és una qüestió que va més enllà de lo que és la pròpia qüestió sanitària. Hi ha qüestions laborals i qüestions administratives que estan una mica també en joc amb aquesta decisió. Nosaltres, com a professionals sanitaris, recomanem sempre que totes les persones que tinguin símptomes respiratoris aguts, en la mesura del possible, els primers dies d'aquesta simptomatologia procuren evitar, en la mesura del possible, el contacte amb altres persones en qualsevol ambient, no només en l'ambient laboral, sinó també en l'ambient lúdic o en l'ambient del transport, etc.
Passa que aquí un ho pot optar personalment, doctor, vostè sí. Ho sap, i en canvi hi ha persones que no poden faltar a la feina, perquè no es poden permetre el faltar a la feina, i menys encara si no és amb una baixa. I ara aquesta baixa no els hi donaran. Per tant, hi haurà molta gent en la situació que vostè diu ara, doctor, que malauradament seguiran anant a treballar perquè han d'anar-hi. No perquè vulguin, no perquè vulguin exposar a ningú. No? Vull dir, senzillament perquè no s'ho poden permetre.
Evidentment. I aquí la responsabilitat individual entraria que aquestes persones haurien de fer servir, evidentment, totes les mesures de protecció possible, incloent l'ús de la mascareta en tots els entorns en què hi hagi contacte amb altres persones.
El doctor Benito Almirante és el cap de malalties infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron i avui ens acompanya també ell. Teníem ganes de saber exactament en quin punt ens trobem. Jo crec que és important quedar-se del que vostè explicava, doctor, amb dos missatges. Un, tothom qui no s'hagi vacunat encara o que no s'hagi posat la tercera dosi, que ho faci. Aquelles persones vulnerables que continuïn utilitzant la mascareta com fins ara, i calma i tranquil·litat amb la Covid que tenim ara mateix, malgrat que veiem que n'hi ha més de casos al nostre entorn. Que vagi molt bé. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres per la invitació.